comencem ara la ronda sobre el ple insular que se celebrà ahir relatiu al mes de febrer, i ho feim amb la representant, amb la consellera de Compromís en Formentera, Cristina Costa. Benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia a tothom.
Primer de tot, com valora el fet de que per primera vegada es pogués transmetre en directe i ara quedi ja tot enregistrat amb imatge i so al YouTube, aquest ple?
Em pareix molt important. Nosaltres hem dit des de Compromís que la participació de la gent, que la gent pugui saber el que es diuen els plans, el que es parla, que realment els temes que ells han demanat vegin que es debateixen, el que pensen cada polític de cada formació referent a ells, crec que és molt important, perquè no és el mateix carrer a carrer, un a un, que tu gravar una cosa que queda allí. Vull dir, no es pot dir el mateix.
Bé, consellera, i què destacaria d'aquest ple en el qual Compromís portava dues propostes? Una d'elles va ser aprovada, l'altra es va quedar pel camí.
Sí, Compromís duia dues propostes. La que va ser aprovada va ser les taxes. Vull dir, nosaltres vam anar a una xerrada, com molts dels formenterers, perquè hi havia bastanta assistència, sobre energies renovables que va fer el govern balear. I és una subvenció que es dona, tant per instal·lació de plaques solars o qualsevol energia renovable, i el bo que té és que fins al 30 de març es pot demanar i llavors pot executar la posada en marxa fins a finals de setembre. I el que nosaltres demanàvem, veient que el nostre departament d'urbanisme va lento, perquè ho sabem tots, vull dir, quan demanes qualsevol cosa, inclús una obra menor, solen tardar bastant, i clar, aquestes instal·lacions necessiten una llicència i van demanar a la consellera de que posassin una persona o agilitzassin aquests tràmits perquè la gent que volgués beneficiar-se d'aquests ajuts pogués. Va ser molt, molt positiva la seva resposta, perquè estaven totalment d'acord, inclús la consellera va dir que posaria una persona especial durant aquests mesos perquè la gent ho pogués tramitar i a finals de setembre la gent ho pogués tenir instal·lat i poder cobrar aquestes subvencions.
Recordem, subvencions que tramita el govern balear per tot el tema d'energies verdes, des de punts per connectar el nostre vehicle elèctric fins a altres assumptes, per exemple, en plaques, etc.
Bé. Correcte. I llavors una que va ser rebutjada va ser la de les besures. Nosaltres hem vist durant l'any passat mateix, el mes de març, abril, que molta gent deixava en els quarts contenidors colxons, lavadores, mobles, coses que existeix, un servei porta a porta, que tu crides, i si ets un particular pots cridar i que et venguin a recollir-ho a teua i no has de deixar-ho en el carrer. Nosaltres el que trobàvem en falta, era que clar, aquest servei és, però hi ha desconeixença. La consellera ens va informar que el primer any que estava havia set de 200 i pico de persones que havien utilitzat aquest servei, i actualment l'any passat van ser 800 i alguna de persones que varen no utilitzar-lo. Tot això vol dir que la gent s'està conscienciant i està recollint-ho, però hem de recordar que molta gent quan arriba en març-briu, comencen a netejar cases, comencen a netejar negocis, restaurants, bars, i la gent va traient aquest material fora, i el que sí que volíem informar és que poguessin comptar amb s'ajuda, amb el servei que tenim de recollida. La consellera no varen votar a favor, però varen dir que intentarien informar més sobre aquest tema i que fan campanyes ells ja actualment puntuals per cada vegada que hi ha un servei que ells ho informen perquè la gent ho pugui utilitzar. L'altra part del mateix programa era informar que en els mateixos contenidors la gent sapigués el punt verd i l'abocador d'escap, poguessin saber quins horaris té per material de més gran volum, puguen portar-ho directament a empreses o a altres persones, directament ells allí.
A veure, a més també tenim constància que en el ple d'ahir es va retirar l'acta de conseller a Omar Joan, que havia estat conseller de Compromís des del principi de la legislatura. Un poc si ens pot explicar per què i si ja teniu substitut preparat des de la vostra agrupació.
Sí, fa un parell de mesos que Omar ja anava dient que entre els seus motius personals, que ell ha tingut ara un fill, la seva feina, que està a l'escola de vela, és molta feina, una criatura petita, la seva dona treballa, enteníem perfectament que la situació familiar havia canviat. No és el mateix poder tenir una dedicació més grossa que la que tenia ara. I ell ja ens ho va informar fa un temps, i ara veient el volum de feina que s'atraca, però estem a prop d'eleccions, ell no pot donar tot el que hauria de donar, perquè recordem que les eleccions són en maig, i hi ha 3-4 mesos de feina intensa, tant dins el plenari i dins el Consell, com políticament per muntar les campanyes. I nosaltres tenim una llista de gent que així també provarà, per exemple, tenint a ara entraran a Verònica Castelló.
Sí.
Ella així provarà una miqueta el consell com és, que com dius tu, ara mos graven en vídeo, també això impressiona, els primers plans mai solen ser molt forts, no?, per la persona que entra, perquè estàs una mica amb por, no? Mm. I crec que això és una manera també de dar-li ella una mica de llibertat de veure què és, i ella pogués explicar les seves àrees, perquè recordem que ella és tècnica en indústria, m'apareix, i vulguis o no, això d'aquí també podrà fer ella veure els moviments del Consell, que no és el mateix veure-ho des de fora que veure-ho des de dins.
O sigui, la nova consellera de Compromís serà Verònica Castelló.
Correcte.
Molt bé. Ella es va presentar a les llistes i per ordre li tocava? O...
Sí, era el número 3. Vull dir, el número 3 era ella, i quan se li va notificar, vam dir que quizà en desembre, quizà es canviaria, quizà no, depenia del volum que hi hagués. No ho sabíem fins al darrer moment, perquè clar, fins que veus el volum de feina no pots saber què passarà. I, bueno, només es va decidir, la Verònica va dir que sí, entonces tot a ser rodat, i ara no sé quant de temps la Junta Electoral tarda a fer ses credencials i per poder-se posar.
Cristina Acosta, de Compromís amb Formentera, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Seguim fent aquest repàs al ple des dels diversos punts de vista. Tenim amb nosaltres ara el conseller del Partit Socialista, en Rafa Ramírez. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, Pepo.
Bé, què destacaria del ple del mes de febrer?
Bueno, fue un pleno interesante, con un debate largo. Lo primero que aprobamos fue la retransmisión de los plenos en YouTube, en streaming, algo que habíamos solicitado a lo largo de la legislatura. Hemos insistido cada año presentando propuestas, porque era una forma de acercar el debate político y lo que piensan los representantes de los ciudadanos a los ciudadanos, ya que los horarios en los que se ejecuta el pleno, ¿no?, transcurre el pleno, pues no son los más adecuados para la gente que trabaja, obviamente, pero a través de las redes, pues bueno, pues cambia la forma de acercarnos y de que los ciudadanos puedan ver qué es lo que debatimos, qué piensan los grupos políticos y, bueno, qué es lo que hacen sus representantes. Entonces, hicimos ese doble alegato, por un lado de queja, de que, bueno, quedan dos plenos. Entonces, nos hubiera gustado que hubiese sido bastante antes, ¿no? Porque, bueno, y alegrarnos de que por fin lo tenemos, y es algo que ya perdurará en el tiempo, ¿no? De hecho, ya en casi todos los consejos insulares de las Islas Baleares, ya hay video acta, es decir, esto ya se lleva haciendo tiempo y es algo que hemos ido reclamando, porque ya, obviamente, las nuevas tecnologías ya acompañan a estos nuevos tiempos.
Un dels temes que s'aprovaran per unanimitat i que, a més, també venien com a proposta del Partit Socialista, juntament amb el PP i amb gent per Formentera, finalment es va aprovar com una proposta transaccionada el tema de la base de salvament marítim i que hi hagués també una llanxa de la Guàrdia Civil al port de la Sabina. Expliqui un poquet, conseller, què és una proposta transaccionada.
Una proposta... En este caso se transacciona porque hay tres grupos políticos que tienen la misma propuesta, ¿no? Coincidimos. Y además yo creo que viene y es recoger... lo que se recoge es una propuesta que también está en las redes sociales y a través de la iniciativa de dos de nuestros conciudadanos, y aparece en algo que se llama una plataforma que se llama chain.org, ¿no? Entonces, al transaccionar, lo que hacemos es que en las comisiones informativas los partidos políticos se acuerdan, porque normalmente hay matices de redacción, en redactar una única propuesta que sale ya muy consensuada y que obviamente será aprobada en el pleno. Entonces, esta propuesta, que tiene que ver con el salvamento marítimo y tener una embarcación de la Guardia Civil, pues ha sido aprobada por unanimidad, como no podía ser de otra forma, y lo que digo, recogiendo parte de la iniciativa ciudadana, que yo creo que también es una labor política interesante.
No sé si vol destacar algun altre dels punts o de les preguntes orals que va fer el Partit
Socialista. Sí, nosotros
llevamos
también el tema de los pozos, que también aquí hubo una transacción con el Partido Popular, porque, bueno, todo el mundo recuerda los hechos acaecidos luctuosos, ¿no?, con el niño de Totalán, que trágicamente terminó con el fallecimiento de un niño. Y esta situación de los pozos es común en todo el territorio, ¿no?, y en nuestras islas también, en todo el territorio nacional y en nuestras islas
sí,
también.
Sí, hi ha pous no senyalitzats, ni tapats, ni que se sap ben bé si són legals o no. O
correcto. Entonces, esta propuesta, que también se transacciona, terminó con dos puntos, y uno era que desde el gobierno pues se hiciera una campaña, ¿no?, para concienciar a la gente que tienen que estar las medidas de seguridad absolutamente, cumpliéndose absolutamente para evitar esto, ¿no? Porque es triste que algo que se puede evitar termine sucediendo, pues, una desgracia, ¿no? Y otra parte de la propuesta, que era promover medidas para recuperación de la masa de agua subterránea de Formentera, ¿no? Que está clasificada como agua con deterioramiento estructural, ¿no? Es decir, bueno, hay que mejorar nuestra capacidad hídrica, nuestros pozos, o sea, nuestra agua que está en el sustrato terrestre, pues tiene que mejorar porque está en malas condiciones, ¿no?
Entonces, también está más explotada o...
Correcto. Bien. Correcto. Luego hicimos dos preguntas, una que tiene que ver con el plan de mayores, es decir, en esta legislatura se han impulsado la redacción de dos planes, uno de juventud, uno de dona, que han sido impulsados por nosotros, o sea, ha sido demanda nuestra, y otra demanda que teníamos, el plan de mayores. Tristemente, el plan de mayores, la respuesta que nos dio la consellera, hace un año nos dijo que ya estaban pensando en cómo hacerlo, si a través de una consultora, a través del equipo propio, y ahora nos dijo este pleno que estaba en una fase de diagnosis, con lo cual obviamente no lo tendremos para esta legislatura, pero yo creo que será uno de los objetivos y una necesidad que nosotros llevaremos como propuesta electoral, ya que es una iniciativa a demanda nuestra y que será realizada. Y la otra pregunta tenía que ver con el tanatorio, ¿no? Bueno, pues hemos visto cómo ha habido un parón en las obras del tanatorio y el consejero nos explicó, y esto, bueno, pues nos parece que sí tiene justificación, que bueno, pues había habido un retraso en la entrega de materiales, con lo cual al no tener materiales no se podía continuar la obra y nos aseguró que en el mes de marzo pues estaría ya terminada. Luego quería apuntar una cosa que salió en el pleno, porque en una parte del rifirrafe, sí, entre el conseller de Presidencia y el Partido Popular, pues el conseller vino a decir como que en un momento, yo se lo dije al final del pleno, ¿no? Que bueno, no parecía una respuesta adecuada, ¿no? Pero vino a decir algo así como que si la escuela de San Ferran hubiese dependido de las manos del equipo de gobierno estaría ya hecha, ¿no? Bueno, yo me estaba informando y resulta que creo que, primero creo que este debate no se debe hacer un debate sobre la escuela de San Ferran, ¿no? Es una demanda histórica, una demanda que ahora ha coincidido desde hace un año y pico que tenemos el sitio para hacerla y el presupuesto. Por todo el mundo conoce la historia, no incidiré en esto, pero bueno, pues ahora que estamos en que ya no tiene marcha atrás, me parece que estas afirmaciones a mí me causaron malestar. ¿Y por qué me causaron malestar? Porque hasta la información que yo tengo, lo que está pendiente para que se licite, es decir, está preparada toda la licitación significa sacar a concurso público quién va a hacer la obra, es decir, una vez teniendo el presupuesto, teniendo la consignación presupuestaria, teniendo los planos, teniéndolo todo, quién la va a hacer y que las empresas puedan optar, este trámite, que eso ya no tiene marcha atrás, o sea, una vez que esto se licita y se aprueba esa licitación y la gana alguien, una empresa, esto ya no tiene marcha atrás.
Sí, pero encara no está feta la licitación,
¿no?
¿Eh?
Está a punto. O sea, está
¿qué
a punto.
Falta?
¿Qué falta? Falta un informe arqueológico que tiene que hacer el Consejo Insular de Formentera. Entonces, esta afirmación que se hace en este pleno, yo creo que no es de recibo, porque no creo que sea un tema para generar polémica. Yo creo que es un tema de consenso, que es un tema de consenso de la isla, que las personas que están padeciendo la situación de la escuela pues están nerviosas, sienten como que se acaba la legislatura y no está, pero la información que yo tengo es esta. Para licitar falta un informe, y un informe que está pendiente de redactar o de transmitir. También sé que hay un compromiso de que esta semana ese informe salga desde el Consell para el Govern y se pueda licitar.
Bueno, esta semana se acaba avui.
Bueno, esta es la información que yo tengo.
Bé, recordava més, ja que ho comenta el conseller Ramírez, que ahir justament la rua de Carnaval o de Carnestoltes del Col·legi de Sant Ferran va venir protagonitzat per aquesta temàtica. En aquest cas, els alumnes de la localitat de Sarroques es van disfressar de pintors, d'operaris, d'electricistes, també de polítics, o sigui, de tots els actors que han d'entrar en joc perquè l'escola de Sant Ferran, la demanda històrica de la comunitat educativa de Formentera, sigui per fi una realitat.
Correcto.
La previsió en principi és que de cara al curs 2020-2021 entri en funcionament aquest nou centre educatiu de dues línies i amb capacitat per 450 alumnes. ¿Té constància si seguim amb aquestes previsions?
Bueno, les constàncies que hay es que a partir de la licitació creo que el plazo de ejecución son 18 meses, ¿no? Es decir, bueno, no podemos engañar a nadie. Si se licita mañana, pues 18 meses. Si se licita en 3 meses porque no podemos hacerlo, bueno, tenemos el informe, serán 3 meses más, obviamente. Pero que es un hecho que falta apretar el botón para que la licitación salga, y que está pendiente el informe, esta es la información que yo dispongo y que
li ha arribat del govern balear, entenc.
Sí, yo he hecho las llamadas pertinentes para ver qué situación está.
De la Conselleria d'Educació.
Correcte.
Rafa Ramírez, moltes gràcies.
Gràcies, Pepo. Adéu.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa. de 8 a 12 i de 3 a 7.
Anna Negre, consellera del Partit Popular al ple insular, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
Bé, en aquest cas el seu grup polític portava dos propostes i dos preguntes orals.
Bé, sí, primer dic que estem contents que se retransmeti el ple mitjançant càmera i que es pugui veure a través del canal de YouTube del Consell de Formentera. Bé, vam presentar, en principi havíem presentat quatre proposicions. Dos es van transaccionar en les comissions informatives, es van rejuntar perquè eren presentades per diversos grups que eren, es referien al mateix, com era la llanxa de salvament marítim, que es va fer una transaccionada amb el PSOE, PP sí. I Gent per Formentera, i es va afegir també la patrulla de la Guàrdia Civil. Això es va aprovar per unanimitat i bé, estem contents. Nosaltres ja havíem presentat una proposició al mes de novembre demanant la dotació d'una llanxa de salvament marítim. Després presentàvem una altra transaccionada també sobre els pous, sobre el que ha comentat en Rafa, sobre la seguretat dels pous i la senyalització, que han d'estar tancats, i bé, es va transaccionar entre PSOE i PP. I la més important que portàvem era una altra proposició sobre la sindicatura de comptes, que es demanava que el Consell Insular complís amb les recomanacions i ens informés sobre les mesures que es pensaven adoptar per complir amb el que era les recomanacions de la sindicatura de comptes. Bé, en aquesta proposició els hi remarcàvem el que la sindicatura de comptes deia, que era que no s'havia fet una relació, en les comptes de 2016, vale? No s'havia fet una relació dels llocs de feina, que no hi havia un pla econòmic i financer per a complir la regla de despesa, que els comptes generals no s'aprovaven dins dels terminis establerts i, per exemple, que tampoc hi havia un reconeixement extrajudicial de crèdit per imputar pressupostàriament despeses d'exercicis anteriors, que no hi ha fons de contingència, no està pressupostat en el 2016 un fons de contingència. I després també vam demanar que si hi havia un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per una col·laboració interadministrativa en matèria de control intern, que es va fer al desembre i no es van contestar res. La resposta del conseller va ser que ells complien amb la legalitat i només s'havien d'arreglar aquests temes de lo que era la sindicatura, que els recomanava la sindicatura de comptes. Però complir amb la legalitat és realment complir amb presentació de comptes a temps, sí. I de fer totes les coses ben fetes. Evidentment, sempre pot haver alguna vegada que et passi alguna cosa, però bueno, s'ho subsana i ja està. El que passa és que és sistemàtic que el Consell de Formentera no presenta les comptes a temps i incompleix moltes vegades amb el que la sindicatura de comptes els diu, com per exemple el tema de subvencions, que ja es va parlar aquí a Ràdio Illa l'altra vegada, o amb tema de contractes menors. I clar, nosaltres, per això nosaltres, no, per nosaltres no és de calaix que s'incompleixi. Ells diuen o aleguen que el Consell de Formentera és Consell i Ajuntament, però recordem que ja fa més de 10 anys que el Consell és Consell i Ajuntament. Vull dir, aquestes coses ja les tindrien que tenir. També havíem demanat en un altre ple que s'implementés el departament el departament, ara no surt la paraula,
sí.
D'intervenció, perdó, i de moment no sabem res. Nosaltres, la veritat és que no creiem que això doni credibilitat a l'equip de govern. Ens demostra una vegada més que la planificació que tenen Gent per Formentera és desastrosa, que es gestionen molt malament i que es gestiona de cara a la galeria i no la part interna. Després vam presentar una altra proposició sobre el canvi. Bueno, fa un temps van demanar que les pistes la pista de futbol, sí. O el camp de futbol que hi ha al Cap de Barberia, s'arreglés el que és les valles, que estaven trencades. Després vam tornar a preguntar al cap d'un temps i ens van dir que ja no pensaven, bueno, que com la gent hi havia molts actes de vandalisme, que decidirien fer un altre ús d'aquestes instal·lacions. Llavors, per això nosaltres vam presentar aquesta proposició per destinar-les a pistes de pàdel i la resposta va ser que no, perquè ja s'estava treballant amb això. Aquesta és la resposta típica de quan un partit de l'oposició presenta una proposició que en principi pot ser bona, te diuen que no, perquè ja estan treballant. Això no crec que sigui una resposta com toca. I bé, nosaltres després vam fer cinc preguntes orals. La primera va ser sobre la rehabilitació de Can Ramon, com es trobava aquesta casa, perquè recordem que la consellera en una compareixença ens va dir que el 2008 les obres ja s'estarien fent i de moment està allí, que s'està degradant cada dia més. I la resposta va ser també que que com s'havia adquirit la casa de Sant Sanieta, doncs per fer les tres parts del que era la part museu de Formentera, que era la casa Sanieta, Can Ramon, i tenim un solar aquí darrere per fer el que seria una part del museu, que seria
al costat del Fossar Vell.
Sí, doncs clar, aquesta, la resposta va ser que clar, s'havia de fer un pla director i estem esperant que això es posi en marxa. Després van demanar també com estava la millora de personal del Departament d'Urbanisme. I bé, ara diuen que s'ha contractat un arquitecte i un auxiliar administratiu, però de tota manera aquest és un problema que nosaltres ja fa temps que diem, i no és només d'aquesta legislatura, que és de fa molt de temps, i això el que crea és un retard en tots els expedients. I recordar que la gent necessita, com a pla vital, fer-se una casa, i això els hi crea molt, molt de desconcert, perquè no saben quan ni com ho faran. Després vam demanar quines accions pensaven fer per dinamitzar el poble de Sant Ferran, perquè Sant Ferran ara mateix és un poble que, malgrat les reformes que s'han fet al carrer Guillem de Montgrí, no està mort. S'han anat tancant els negocis, o sigui, el que es considerava una millora pel poble, que era refer els carrers i arreglar, al final el que ha fet és que Sant Ferran no tingui vida. Es van remarcar els problemes que hi havia a Sant Ferran, com la senyalització, problemes de lo que és la nova reforma, que ja té problemes, que els arbres estan en males condicions, hi ha desaigües que van a parar allà, per posar-te exemples del que hi havia, no? Se'ns va contestar que Sant Ferran estava molt bé i que amb aquesta reforma que ara s'està fent a l'avinguda de Joan Castelló i Guasc,
la carretera principal,
sí, la carretera principal, tot això quedaria molt bé, però ja veurem.
Bé, hem d'anar acabant. Consellera, si vol un darrer i telegràfic apunt.
Sí, bueno, vam demanar sobre la situació del cable elèctric. Ens van dir que estaven esperant que era dependent de diverses administracions, però clar, el Consell de Formentera havia fet al·legacions per canviar el traçat, i això segons Red Elèctrica fins al 2020 no tindrem cable elèctric i estarem funcionant amb la turbina de Camarí.
Sí.
I bé, vam demanar també com estava el centre d'esports nàutics quan es posaria en marxa, i mancava només la connexió del llum i aigua. Això és el que ens van dir. Bé, i això és tot.
Consellera del Partit Popular, Anna Negre, moltíssimes gràcies. Ràdio Illa. Obrim el darrer torn d'aquesta valoració del ple del mes de febrer. La sessió d'ahir ho fèiem amb el representant de l'equip de govern de Gent per Formentera, en Bartomeu Escandell. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, què tal, com anem?
Què és el que destacaria del ple d'ahir?
Home, una cosa que és novedosa, que és que la gent va poder seguir el ple amb streaming des de qualsevol lloc. És la primera vegada que això passa i, bueno, jo crec que és una notícia bona per poder atracar una mica l'activitat política, no?, de tothom que la vulgui seguir, perquè es veia una miqueta les postures de cada partit polític respecte de les qüestions que es tracten, de què proposa cada un i què no proposa. Bé, una mica seguir realment l'activitat política, que és al final el que regeix el destí d'aquesta illa que tots estimam.
Ja ho sabeu, que teniu un enllaç al nostre Facebook on podeu accedir, doncs, en aquest canal del Consell Insular de Formentera del YouTube, on es pot veure les sessions plenàries a partir d'ara sempre en directe, i a més també queda també registrada tota la sessió plenària.
Sí, jo crec que és molt positiu, perquè és el que et deia. És veritat que a vegades pareix avorrit, no dic que no ho siga, però seguir el tema polític de, sobretot en aquest cas de Formentera, i posar aquesta nova tecnologia a l'abast de la gent, jo crec que és important. Ahir ja vàrem dir que havien tingut bé un seguiment no massiu, però sí que important, i bé, esperàvem que la gent es vagi animant a poc a poc a veure aquestes sessions plenàries, perquè al cap i a la fi són les coses que es decideixen a quin serà el futur de Formentera, i també és dia a dia, clar.
Sobre el ple d'ahir, conseller, què destacaria?
Bé, jo crec que destacaria el consens que hi va haver amb la demanda que havia sorgit una miqueta del teixit social, de l'embarcació de salvament marítim i també d'una patrullera de la Guàrdia Civil que varen tenir fa 2 anys. Jo crec que l'equip de govern varen plantejar que situació estratègica d'esport de la Sabina i també per l'intens trànsit marítim que tenim en l'estiu, seria important poder comptar amb aquestes dues embarcacions. Bé, ho traslladarem a l'administració de l'Estat a veure si mos fan cas, perquè hi havia hagut reclamacions anteriors, sobretot en el tema de la Guàrdia Civil, i a veure si poden comptar amb aquest servei de... amb aquest servei marítim que pot ajudar a les nostres aigües. Vàrem aprovar també el pla estratègic de subvencions que ja permet desplegar tot el tema de subvencions que es donen a les diferents associacions i a les diferents activitats socials i esportives i culturals que es donen a la nostra illa. És més d'un 1,5 milions d'euros que es reparteix entre totes aquestes associacions que us havia comentat i que permeten que facin la seva activitat d'una manera correcta i ben finançada, sobretot per la gent que venim del món de les associacions, que han participat activament amb aquestes associacions. Doncs home, la voluntat de l'equip de govern sempre és intentar donar un finançament just i ajudant tot el que es pugui a totes aquestes associacions perquè segueixin fent la seva activitat. Llavors es va parlar del tema de... es va aprovar el compte general de l'any 2017, fora de termini. Això ho repeteix, però suposo que tots els altres de l'oposició ja ho han dit, estan treballant per intentar complir els terminis per tal de presentar això. Però bueno, jo crec que el debat, com a mínim, ahir es va centrar una mica també en el tema del compte general i es va acotar molt, tots vàrem estar d'acord en que és un tema administratiu i que hem de cursar terminis. En cap cas hi ha voluntat desconsensual de no rendir, de fet han rendit comptes cada any. Els hi vaig explicar en els grups de suposició que, per exemple, en les comptes generals del 2016, que també varen sortir en tota la premsa, i Formentera és una cosa bastant repetitiva, el Consell d'Eivissa ho va presentar el 22 de gener. El Consell de Formentera el 24, 2 dies després que es d'Eivissa. El de Mallorca en març i el de Menorca a darrers de març, primers d'abril, però varen rectificar i ho varen acabar presentant en juny. Amb això no vull dir res més del que he dit. Vull dir, el Consell de Formentera intenta fer les coses bé, però no som un vers lliure que anem i que això pareix que és una cosa aïllada. Les institucions fem tot el possible per adaptar-nos als terminis que ens marquen, però, tot i que pareix que sempre som els mateixos, no és una praxis que sigui fora de lo habitual. Això no vol dir que no facem autocrítica, que no dotem de personal a les àrees necessàries com per poder tramitar tot aquest volum de feina administrativa per tal de tramitar en temps i forma, però bueno, que no deixa de ser una cosa administrativa i que tampoc Formentera està fora de l'àmbit general d'aquestes coses.
Quan diu que pareix que sempre siguem els mateixos, es refereix en que...
Bueno, es tracta...
En que hi ha un cert acarnissament en contra del Consell de Formentera?
No, jo no estic dient acarnissament, jo el que sí he constat fets, i és que la sindicatura tira d'orelles a Formentera, el Consell de Formentera retrassa... Només és el Consell de Formentera. Bueno, és una cosa una mica estranya. Amb això no vull dir res més del que estic dient. Simplement és que el que m'agradaria explicar i que la gent també entengués és que a vegades amb aquesta informació pareix que el Consell de Formentera va al marge de tots els altres i més o menys estem dins la mateixa situació tots. En això em volia referir, res més que en això.
Bé, no sé si vol destacar algun altre assumpte...
Bé, una cosa que m'ha sobtat una miqueta, me comentaven quan venia que el company del PSOE havia comentat el tema de l'escola...
El que ha dit és que amb informació que té ell del govern balear, la licitació de la nova escola de Sant Ferran està pendent d'un informe arqueològic que ha d'emetre el Consell Insular de Formentera.
Bueno, un informe arqueològic que nosaltres assumirem, que no mos pertoca a nosaltres i que mos han comunicat fa una setmana. Vull dir, i nosaltres ho assumirem per tal de que puguin tirar endavant el tema. Però, bueno, també té gràcia.
Fa una setmana que els hi han notificat que havien de fer aquest informe?
Sí, vull dir, home, és una cosa que fa el licitador habitualment, i el licitador no és Consell Insular de Formentera. El Consell Insular de Formentera el que ha fet durant 12 anys és fer força perquè això es faci. I, home, ara que se'ns digui això, és una mica de mal gust per part de senyor Ramírez. Jo entenc que ell ha de defensar el que ha de defensar, però, home, crec que aquestes coses es poden defensar sense haver de dir alguna mentida sobre aquest tema i posar la culpa en el que no la té. Jo crec que hauríem de ser una miqueta més curosos, a més amb un tema tan important com és l'escola de Sant Ferran, en la qual el Consell de Formentera sempre s'ha dedicat a fer força, tant en els governs progressistes, que sempre han mostrat molta més voluntat i finalment es farà l'escola de Sant Ferran, es començarà a la seva licitació dins d'aquesta legislatura amb un govern progressista en el govern de les Illes Balears, però jo crec que a vegades tampoc no es pot deixar passar qualsevol cosa que es vengui aquí i es digui. Vull dir, jo crec que les coses s'han de fer en cura, s'han de fer en seriositat, i nosaltres assumirem, tot i que no ens correspon, fer això, perquè fa una setmana que ho sabem.
Per cert, quan estarà llest aquest...
Bueno, ells estan esperant començar la licitació, nosaltres... Bueno,
ja, ho dic perquè és el
és un tema Balear... arqueològic que al final assumirem naltros i ho farem des d'aquí.
Ho dic perquè des del govern Balear ens han informat de que s'espera rebre avui aquest informe.
Bueno,
a temps,
això ho estan fent des de l'àrea de cultura, i entenc que no hi haurà problema, però home, jo crec que la seriositat ha de primar damunt tot això d'aquí. Jo crec que la gent de Sant Ferran sobretot ja està una mica farta de que, bueno, de que això es retrasi i de que, bueno, de que estiguem en aquesta situació. I ja et dic, jo des del Consell de Formentera he vist passar diversos equips de govern, o diversos governs en el govern balear, ja et dic, sempre diguent que els progressistes han fet molta més força perquè això es faci, però, home, les coses també clares i les coses com són.
Bartomeu Escandell, el conseller de l'equip de govern, de Gent per Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, salut i bon dia.